Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dilluns 22 de maig de 2023 i aquesta és la darrera setmana de la campanya electoral per les eleccions municipals. Aquest diumenge 28M tenen lloc les eleccions municipals. Setmana decisiva per als partits, per als votants indecisos i per als mitjans de comunicació locals, que tenim un repte importantíssim que reeditem cada 4 anys per davant. Justament demà, el tema de la setmana, abordarem com afrontem aquesta nova cita electoral des de casa en clau Penedès. I avui entomarem aquesta setmana important i decisiva amb aquestes propostes. D'aquí uns instants, la roda d'actualitat, que us explicarà com anirà la setmana municipi a municipi i emissora a emissora, perquè no hi hagi sorpreses. Així ens plantarem a 9:15, al primer flash informatiu d'aquest matí de dilluns. 4-5 minuts per escoltar què passa a casa, arreu de l'Alt i el Baix Penedès, i continuar. És dilluns i des de 9:15 i fins les 10, els protagonistes són els esports. Avui, uns esports molt marcats per l'hoquei patins, perquè Noia i Calafell hauran de disputar les semifinals dels play-off pel títol de Lliga. En parlarem, escoltarem Ferran López, Pere Bàries i també repassarem el futbol i el bàsquet. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista que avui dediquem a presentar la 41a edició de la trobada d'Olèrdola, perquè tocaria celebrar-la aquest cap de setmana, però com que s'escau amb la cita electoral, s'ha ajornat i tindrà lloc el primer cap de setmana de juny, la setmana vinent, de fet. Així que, de la mà de la Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, escoltarem tots els preparatius i la programació. A 11:15, segon flash informatiu d'aquest matí, notícies de l'Alt i del Baix Penedès. I a 11:15 d'11, a la secció de l'Incavi, avui el protagonista serà un petit llevat. Es diu Penedès 29 o P29 i ha estat seleccionat aquí al Penedès, al laboratori de l'Incavi. Ens explicaran aquesta història, així com altres coses que passen en aquest remodelat Incavi Lab, que viu aquesta nova etapa després de rebre una important injecció econòmica. L'Enric Bertran, investigador de l'Incavi, i la Fina Capdevila, responsable del laboratori fisicoquímic de l'Incavi a Vilafranca. A les 11:06, després del butlletí, cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, cita quinzenal, que avui reeditem amb el seu president, amb Ramon Arnabat, per parlar de les preocupacions actuals dels neguits que tenen les entitats i associacions culturals de l'Alt Penedès, perquè es van trobar fa cosa d'una setmana i van posar en comú tot allò que els amoïna. Avui ho compartirà amb nosaltres Ramon Arnabat. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat, amb aquest flash informatiu que us portem cada 11:45. I per acabar aquest dilluns 22, cuina amb la Gemma Riera, amb la nostra chef, que avui ens proposa cuinar amb productes de temporada que potser costa d'introduir en el dia a dia, com són els espàrrecs, els pèsols i les faves. No faltaran els butlletins horaris de les 9, ja hem arrencat així, tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 per no perdre pistonada a l'actualitat, amb tants fronts oberts com hi ha en aquesta setmana important i decisiva. Som-hi amb aquest dilluns. Anem a explicar municipi a municipi com es presenta aquesta setmana que culmina diumenge amb la cita electoral. Comencem la nostra roda d'actualitat de cada dilluns a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Sí, ja ho deies fa un minut, setmana important i decisiva aquesta que comencem avui i que estarà molt centrada en les municipals de diumenge. Cita aquesta clau i hi ha molts esforços enfocats en aquesta celebració de comicis. En parlarem, de fet, demà, el tema de la setmana, amb un especial de com es cobrirà aquesta cita al territori. A banda, moltíssimes altres cites en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Quintí de Mediona amb l'hora del conte, a partir de les 5 de la tarda a la Biblioteca Joan Sardà i Lloret i adreçada als alumnes de l'aula socioeducativa coberta. I a Sant Sadurní avui es pot visitar i fins al 26 de maig l'exposició Japó, Història, Cultura i més de 15 viatges a CCONG, Ajuda al Desenvolupament. Ja per demà, segona cita a Sant Sadurní de l'Aula de Salut sobre el dret a morir dignament a partir de 2:15 del matí al CAP. De fet, és una cita de la que en parlarem dijous més abastament al tema d'actualitat. També demà, a partir de les 4 de la tarda, al Centre Cívic d'Olesa de Bones Valls estarà l'assessoria emocional d'Oïdes per a joves d'entre 12 i 29 anys amb la Sílvia i l'Anna de l'Oficina Jove de l'Alt Penedès. I a Sant Sadurní, demà tenim ple municipal ordinari del mes de maig, a 8:15 del vespre, amb un ordre del dia de 12 punts, bàsicament de tràmit, i que servirà una mica de comiat del mandat. Anem ja a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a 9:15 arrencarà el Cabacentre una jornada d'aigua i celler per aprendre a actuar davant l'emergència climàtica en l'aigua en els cellers. Organitzada per l'Ajuntament i per Innovi, us hi podeu sumar fent la inscripció a www.innovi.cat. A les 7 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acull dimecres el cicle Especialistes, aquest mes amb la periodista madionenca Txell Feixas, que presenta el seu darrer llibre titulat Aliades, les nenes de Xatila desafien les regles del joc. A Guardiola de Font-rubí, a 4:15 de la tarda fins a 7:15, hi haurà instal·lat el bibliobús al Castellot a la plaça de l'Ajuntament, i a Sant Pere de Riudebitlles tindrem ple extraordinari a les 12 del migdia per nomenar el nou jutge de pau i també el seu substitut. Dijous, a Sant Llorenç d'Hortons tindrem una xerrada sobre l'espiritualitat, un bon company de viatge quan som grans, a les 5 de la tarda al casal dels avis de Sant Llorenç. I ja per divendres el bibliobús estarà instal·lat a la zona esportiva de Torrelavit de 10:45 del matí a la 1 del migdia. A Sant Sadurní, al celler de la Fassina de Can Guineu se celebrarà el tercer i últim debat electoral que organitza aquesta casa, Ràdio Sant Sadurní, en el marc de la campanya electoral 2023. Serà a 8:15 del vespre i comptarà amb els 6 candidats a l'alcaldia de Sant Sadurní. Es podrà seguir en directe per la ràdio i també via streaming a www.sansadurní.cat. També a Sant Sadurní, a les 8 del vespre, s'abaixarà el taló del Festival de Poesia a les Caves amb la quarta cita, en aquesta ocasió a Vins al CEP, amb els poetes Mireia Calafell, Pere Antoni Pons i Corina Oproae. I a Gelida, divendres de cinema, en el marc del cicle Gaudí, amb la projecció de la pel·lícula Basil, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Dissabte a Font-rubí, visita el bosc comestible a les 5 de la tarda a Cal Parera, una activitat gratuïta organitzada per l'associació Empelt. A Sant Quintí de Mediona, d'11 a 12 del matí, es farà el lliurament de premis del 32è concurs literari de Sant Jordi a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret, amb l'actuació també del grup infantil Quinti Canta. Moltíssimes propostes més durant tot el cap de setmana, amb cobertura especial de les eleccions municipals de diumenge, i acabarem destacant que dissabte se celebra una nova edició del Cota de Mediona, el Festival de Vins d'Altura, amb 18 cellers expositors de 12 del migdia a les 9 del vespre a la Masia La Torreta, i també durant tot el cap de setmana Sant Pere de Riudebitlles acollirà el Mitjó, la 12a mostra de titelles de Riudebitlles, que s'inaugurarà divendres a les 8 del vespre i que podeu consultar ja a www.mitjoriudebitlles.com.
Seguim descobrint municipi a municipi com anirà aquesta setmana i ara donem el relleu, cedim el testimoni al Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim afegint previsions a aquesta roda d'actualitat d'una setmana que està marcada doncs, per la celebració aquest diumenge de les eleccions municipals, molta activitat electoral vinculada a aquesta convocatòria. Però més enllà dels comicis, doncs, també hi ha propostes com, per exemple, avui mateix hi ha una gincana de la Rateta a l'escola Doctor Samaranc dels Monjos, amb una cloenda ben sonada a partir de les 3 de la tarda amb l'actuació del mag Xaxi Xixarros. També avui dilluns al casal de la gent gran de la Múnia s'ha programat la xerrada sobre la importància d'hidratar-se correctament a partir de les 4 amb la dietista nutricionista Anna Trilles del SAP de l'Alt Penedès Garraf. Per dimecres a les 5 de la tarda es preveu un taller dedicat a dissenyar la teva samarreta, l'espai antistiana de la Ràpita. És un taller gratuït que s'adreça a infants de primària. La inscripció prèvia es pot fer fins aquest dimarts al 630 48 90 35. I dimecres, dins del Dia Europeu dels Parcs Naturals, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia es ve a sumar al lema d'enguany, que està dedicat a construir des de les nostres arrels. S'anima a gaudir de la jornada de portes obertes, que s'ha convocat al conjunt monumental del Parc Natural en el seu horari d'estiu, entre les 10 del matí i de manera ininterrompuda fins les 8 del vespre. Això serà dimecres. També dimecres, a Pontons, al centre social Bingo, a partir de les 10 del matí. I divendres, a les 4 de la tarda, a Santa Margarida i els Monjos, hi ha una activitat a les 4, un escape room de misteri. Cal inscripció prèvia al 629-174-007, adreçada a l'activitat a persones joves a partir de primer d'ESO. Per dissabte, als Monjos hi ha la celebració de la festa de la Creu de Maig, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, a la sala Alguer, sota l'organització de la Casa d'Andalusia de l'Alt Penedès. Visita guiada a les 12 del migdia a la Galeria d'Art Palma 12 amb la participació de l'artista Sabine Finkenauer, i un sopar avall a les 9 de la nit a la Societat La Margaridolla, també aquest dissabte. Dissabte, igualment, a la Biblioteca Municipal Neus Català de Sant Martí Sarroca, a partir de les 11 del matí s'ha previst la projecció d'una nova edició del Cine Xic. El títol d'aquest mes és El cargol i la balena. L'entrada és gratuïta. I per diumenge, dia electoral, eleccions municipals, però també altres propostes, com per exemple, es pot seguir una visita al castell de Penyafort dins del Dia Europeu dels Castells dels Parcs Naturals a les 10 del matí i una caminada a la Font de Sant Llorenç, que la inscripció prèvia a info@4passes.cat o al telèfon 687-523-918. I a les 11 del matí de diumenge, visita guiada al conjunt monumental d'Olèrdola, Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès. I Vall de Saló, en aquest cas a la Societat de Sant Martí, al centre, a les 7 de la tarda amb Boramal Trio. I acabem amb una activitat de teatre musical, diumenge a les 5 de la tarda, a la Societat Cultural La Munyenca, el musical La Fàbrica de Dolços, de l'Esbar d'en Saire de la Múnia, que presenta aquesta seva nova producció. L'obertura de porta serà a les 16 hores i 40 minuts, a les 5 menys 20. La modalitat de pagar l'entrada serà en taquilla inversa.
Què passarà aquesta setmana al Baix Penedès? Doncs la resposta la té la Lourdes Meronyó a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que avui, des de les 10 fins la 1, hi haurà aplicacions mòbils per a la recerca de feina. Es farà al carrer Germano, número 8, al Puntic Casa de Cultura i és dins del programa de treball a les comarques. També avui, a 6:45 de la tarda, hi haurà ple a l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys amb l'aprovació de les actes anteriors. Continuem, i és que aquest dijous a la Casa de Cultura hi haurà assessoraments acadèmics 2023. I per finalitzar, aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, hi haurà concert del cor de Capo a la capella del Cal Palau, a la Torregassa. És un acte que està organitzat per la família Castellcervera i és obert a tothom que vulgui gaudir de bona música en un indret emblemàtic per la Torregassa. Continuem a Llorenç del Penedès. Aquest dimecres, a les 9 de la nit, a la Comprativa, a la sala del cinema, hi haurà taula rodona amb les persones candidates a l'alcaldia de Llorenç del Penedès, el Jordi Marlès, el Joan Callejón, la Montse Ventosa i, com a moderador, estarà el Ramon Sicart. El dijous, a les 8 de la tarda, a la Comprativa, a la sala del cinema, Festival de Cinema de Muntanya de Torelló Tour 2023, amb la pel·lícula House of the Goods i Not Alone. El divendres, a les 8 de la tarda, al Centre Xerrada, una mirada a l'art, a càrrec d'Iraida Llucià. El dissabte, dins de les festes de maig, a la tarda, a les 7, a la Comprativa, a la sala del teatre, Teatre Jove, La Delegada, una adaptació de l'obra El delegat d'Ignasi García Barba, a càrrec del grup de teatre La Comprativa, amb direcció de Rosa Andreu. I el diumenge, a les 8 de la tarda, a la Casa de Cultura, eleccions municipals, a 9:45 al Centre Memorial Sandra Borrell, curs d'orientació a muntanyes per descobrir. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte a les 7 de la tarda al Centre Municipal de Cultura i dins del cicle Gaudí es projectarà la pel·lícula Basil. Marxem ara a Bonastre, i és que aquest dijous a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove hi haurà un taller de recerca de feina per a joves, però també per a qui vulgui. El taller es durà a terme a través de l'Oficina Jove del Baix Penedès. I acabem tot plegat al Vendrell, ja que aquest dimecres a 6:15 de la tarda a la sala de lectura de Coma-ruga hi haurà la conferència de Daniel Figueres, la terra d'or dels mites grecs. El dijous, a 6:15 de la tarda al Museu Déu, taller infantil Fem un quadre de primavera. El divendres, a les 6 de la tarda, al Museu Déu, visita comentada a l'exposició temporal Dones de la tradició a la transgressió. I el dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre Àngel Guimerà, el Vendrell sent la música amb la veu de la terra.
I tanquem la roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, aquesta setmana està marcada, sobretot, per ser la darrera de campanya electoral i, sobretot, perquè diumenge és la jornada de les eleccions d'aquest 28 de maig, eleccions municipals. A l'entorn d'aquesta data, doncs, evidentment, estarem pendents de les convocatòries de totes les formacions polítiques que continua havent-hi aquí a Vilafranca del Penedès respecte d'aquestes eleccions, però alhora també recordar que des d'aquí, des d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, organitzem el debat electoral. Ho farem aquest dijous que ve, a partir de 9:45 de la nit, en directe des de l'Auditori Municipal, amb participació dels 6 candidats dels grups que tenen representació a l'Ajuntament de Vilafranca, i que serà un programa que podem oferir en directe des de 9:45 fins a les 11 de la nit. Una hora i mitja de debat electoral a Vilafranca del Penedès, que es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió. I en relació al seguiment dels resultats electorals, dir també que el diumenge, lògicament, hi haurà programació especial de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió al llarg del matí i tarda per conèixer el seguiment i la participació en aquestes eleccions i a partir de les 8 del vespre per donar a conèixer els resultats no només de Vilafranca, sinó també del conjunt del territori de la comarca de l'Alt Penedès. Dit això, a banda de l'activitat política, que serà molt intensa aquests dies, com veieu, hi haurà també algunes qüestions que podem destacar-vos en quant a activitat cultural o de divulgació. Per exemple, a motiu de la celebració del Dia Mundial del Comerç Just, es durà a terme un taller d'elaboració de piruletes de xocolata de comerç just al Mercat Municipal de Sant Salvador. L'activitat es farà aquest dimecres a les 6 de la tarda i està adreçada a infants de 5 a 12 anys. El taller és gratuït, però cal inscripció prèvia per participar-hi a l'adreça de correu electrònic mercats@vilafranca.org. Aquesta activitat s'organitza a través de la Diputació, va a càrrec de la coordinadora del Comerç Just i de Finances Ètiques. I a Vilafranca, a banda d'aquesta activitat, la Biblioteca Torres i Bages també té exposada durant tot aquest mes de maig una mostra de llibres del comerç just que es pot visitar doncs, durant aquests dies. També durant aquests dies encara està oberta la convocatòria per participar a la Festa Major dels Petits a Vilafranca del Penedès, una convocatòria que obria el passat 18 de maig i que continua oberta fins aquest proper dilluns, millor dit, fins diumenge. El dia 28 de maig finalitza aquest període de preinscripcions online per participar a la Festa Major dels Petits, a la que s'hi poden apuntar tant nens i nenes de les escoles de Vilafranca com també de la resta de la comarca de l'Alt Penedès. El dimarts de la setmana que ve, el dia 30 de maig, a les 8 del vespre, l'escorxador es farà el sorteig de les lletres que definiran els horaris d'inscripció. Parlem també d'activitat cultural amb el cicle Paraules als claustres a Vilafranca del Penedès, que començava la setmana passada, justament el cap de setmana de Fires de Maig, i que continua amb diferents activitats. Per exemple, aquesta mateixa setmana, aquest proper divendres a les 7 de la tarda i al mateix claustre de Sant Francesc hi haurà la proposta Lectures per l'Àngel. Les persones que enyoren Àngel Camino, l'escultor que va morir ara fa uns mesos i que proposen fer una trobada al claustre de Sant Francesc, l'espai on va poder presentar la seva darrera exposició tot just fa un any. L'Àngel era, com dèiem, un excel·lent lector i tota la seva obra escultòrica i gràfica estava travessada per la paraula escrita. Hi haurà, doncs, Lectures per l'Àngel aquest divendres que ve a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. Parlant encara del món literari, de les lletres, dir-vos que se celebra també el 29è concurs de poesia de primavera de les Clotes, del barri de les Clotes de Vilafranca, que tindrà el seu lliurament de premis aquest dissabte que ve. El dissabte, a les 6 de la tarda, té lloc aquest lliurament dels premis de la 29a edició del concurs de poesia de primavera de les Clotes. En aquesta edició, el certamen hi han participat 76 poetes de tot l'estat, 34 ho han fet presentant obres en català i 42 en castellà. El concurs està organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les Clotes i l'acte servirà per retre homenatge també a Juan Manuel García Mayoral, membre de l'Associació de Veïns de les Clotes i cofundador del concurs, que va morir recentment. Parlem d'altres aspectes que tenen a veure també amb l'activitat cultural d'aquests darrers dies o d'aquests propers dies a Vilafranca del Penedès. El Centre Excursionista, per exemple, organitza la 29a edició del cicle de projeccions de muntanya. Amb el lema La muntanya sempre en moviment, l'edició d'aquest 2023 comença aquesta setmana, concretament amb una projecció el divendres, al local del Centre Excursionista, el nou local del Centre Excursionista, serà a les 8 del vespre i es podrà gaudir de la projecció Cicloturisme a la Patagònia a càrrec de Miquel Femenià. Les projeccions continuaran també durant el mes de juny. I també parlem d'altres qüestions que podem veure i observar aquests dies a Vilafranca. Per exemple, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès acull l'exposició Ramon Avia 1922-1992, llevadora, escriptora. El passadís central de l'hospital acull aquesta mostra que es pot visitar fins al dia 16 de juny. L'exposició compta amb 7 plafons en els quals es fa un recorregut per la vida personal i professional de Ramon Avia, una vilafranquina que va marxar al Prat de Llobregat on va desenvolupar la tasca de llevadora entre els anys 45 i 1989. A més, també es tracta de l'obra literària que va deixar publicada entre el 1964 i el 1989, on destaca especialment Nit de Reis, diari d'una infermera de 14 anys, o també Com neixen els catalans. Aquest divendres, a la una, tindrà lloc la inauguració oficial de l'exposició per part de Josep Massaguer Carbó, professor de l'Institut Salvador Dalí i referent de l'exposició. I parlem també, per cert, d'altres activitats que podem aprofitar aquests dies, aquest proper cap de setmana, a Vilafranca. Es tanca un cicle de tallers familiars que s'han estat duent a terme a l'espai de Cal Gallina i ho faran aquest dissabte, com us dèiem, amb un taller de fer un hotel d'insectes. Aquest taller construirà un hotel d'insectes a l'hort de Cal Gallina perquè abelles, sírfids i marietes puguin trobar-hi el seu refugi. Tindrà lloc a les 11 del matí del dissabte a l'espai de Cal Gallina, al carrer General Cortijo número 27 de Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria Soler, i molta força per aquesta setmana que ens caldrà a tots.
Exacte, igualment. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Falten famílies d'acollida per a infants i joves amb situació de vulnerabilitat. A Catalunya hi ha infants i joves adolescents que viuen una situació difícil. La seva família no en pot tenir cura i aleshores l'administració se n'ha de fer càrrec. Una de les mesures de protecció és que aquests infants convisquin amb una família d'acollida i no en un centre, mentre la seva família d'origen intenta recuperar-se. A Catalunya existeixen diferents tipus d'acolliment. Hi ha l'acolliment d'urgència, que permet que l'infant visqui amb una família mentre s'estudien les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d'origen. També hi ha l'acolliment simple, quan la criatura és acollida amb la finalitat de retornar-la al seu entorn familiar abans de 2 anys, i l'acolliment permanent, quan s'ha d'acordar si es preveu que el desemparament serà definitiu, però l'adopció no és possible o recomanable. Pel que fa a les dades, al desembre del 2022 hi havia 533 famílies acollidores a tot Catalunya, 23 de les quals a l'Alt Penedès. Durant el 2022 va haver-hi 137 sol·licituds d'acolliment familiar a la demarcació de Barcelona, de les quals 3 van ser a la nostra comarca. L'Ajuntament de Sant Sadurní garantirà la bonificació durant 3 anys del 50% de l'IBI als propietaris amb instal·lacions fotovoltaiques. L'Ajuntament de Sant Sadurní emet una nota informativa en què garanteix la bonificació durant 3 anys del 50% de la quota íntegra de l'impost de béns immobles als propietaris que comptin amb plaques fotovoltaiques als seus domicilis i que s'hagin posat en funcionament abans de l'1 de gener del 2021 o bé que ho acreditin abans de l'1 de gener del 2024. Per motius tècnics en l'aplicació de la modificació de l'ordenança fiscal que regula aquest impost i que va ser aprovada a finals de l'any passat, no es podrà incloure aquesta reducció de l'impost l'any 2023, però sí en els successius. Tant els propietaris amb instal·lacions que ja hagin gaudit de la bonificació en els anys 2021 o 2022, com aquells que vulguin acollir-se a partir del 2024, hauran de presentar una instància al registre de l'Ajuntament per fer la sol·licitud de la bonificació fins a completar els 3 anys de reducció que s'ofereix com a màxim. Comença el projecte Cunit Bici. Es tracta d'una proposta educativa que té per objectiu fomentar l'ús de la bicicleta entre la població més jove del municipi. L'Ajuntament de Cunit i el Club Ciclista Cunit posen en marxa la primera fase del projecte Cunit Bici. Es tracta d'una proposta educativa que vol fomentar l'ús de la bicicleta entre els més joves. Per assolir aquest objectiu, es realitzaran activitats en col·laboració amb els centres educatius de Cunit, amb xerrades on s'oferirà informació sobre com fer el manteniment òptim de les bicicletes, entre d'altres aspectes, per tal d'impulsar la cultura de la bicicleta com a transport sostenible i també com a element esportiu. A més de les escoles, el Club Ciclista Cunit s'aproparà a l'Espai Jove per oferir les mateixes activitats a aquest col·lectiu. I acabem parlant-vos d'una xerrada sobre la importància d'hidratar-se correctament a la Múnia. Per aquest dilluns, l'Ajuntament de Castellví de la Marca organitza una xerrada dedicada a la importància d'hidratar-se correctament. La sessió la conduirà la dietista nutricionista Anna Trilles del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf. És una activitat gratuïta que s'ha programat a les 4 de la tarda al Casal de la Gent Gran de la Múnia, a l'equipament polivalent.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Obrim ja plana esportiva en un dilluns molt marcat per l'hoquei patins, i és que Noia i Calafell disputaran les semifinals dels play-off pel títol de Lliga després de guanyar els 2 partits de quarts. A banda de l'hoquei patins, com sempre, futbol i bàsquet amb cròniques, marcadors i les veus dels protagonistes. Arrenquem, tornant a Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, arrenquem ja bloc esportiu i ho fem, com no podia ser d'altra manera, amb el passi a semis de Noia i Calafell. El Noia es va imposar dissabte al migdia al Reus per 7-4 en el segon partit dels quarts de final d'aquests play-off pel títol de Lliga i es classifica així per la via ràpida, per a les semifinals, on es veurà les cares amb el Barça, que ahir es va desfer de l'Alcoi per un ajustadíssim 3-4. Moltíssims gols són els que es van veure en un partit amb molta intensitat que inaugurava Xavi Costa als 30 segons. Marc Julià, des del punt de penal, posaria la igualada a l'Electrònic uns minuts després. A partir d'aquí, els de la capital del Cava van desplegar tot un autèntic arsenal golejador amb tres dianes més en la primera meitat, obra de Xavi Costa, Jordi Bargalló i Adrià Ballart. A la represa continuaria l'acció amb un Reus que va intentar revifar amb un gol de Rojas, contrarrestat per Bargalló. Però a 9 minuts pel final arribaria l'última pluja de gols amb un primer del capità del Reus, Joan Salvat, la rèplica del Noia amb un Martí Gavarró transformant la directa per compliment del tercer cicle dels de l'Alt Camp, el quart del Reus, obra de Sergi Aragonès, i a 16 segons pel final el definitiu 7-4, obra de Costa, que signaria així el seu particular hat-trick. Amb aquesta victòria el Noia es planta a semis i ja espera el Barça. Al final del partit, el tècnic del Noia, Pere Bàries, ens explicava això.
Qui ens ho havia de dir, Pere?
Us arriben les bones alegries al final de temporada, oi? Hem hagut de remar molt, hem hagut de patir molt. I encara ens tocarà patir més, però a mi... Aquesta setmana parlava amb el president. Entre cometes, hem tingut partits macos on hem pogut disfrutar, però la primera bona alegria que tenim com a equip, com a club en tota la temporada, no? En perdre la Supercopa, guanyant faltant contra la Supercopa als semis, contra el Barça. Entrem els últims 3 minuts o 4 guanyant. A la Lliga Catalana juguem la final, també entrem guanyant els últims minuts i perdem la final. La Copa, que perdem a quarts, un partit també anàvem guanyant en l'últim moment, i la Lliga Europea amb el mal gust de boca que ens va deixar. Per fi un bon gust de boca, que vam, la veritat és que estem molt contents, l'equip ha sabut patir molt, previsiblement, perquè el Reus és un rival complicat i era tot res per ells, i hem d'estar molt satisfets, evidentment tenim coses a millorar, però com a equip, i a més, quan parlo d'equip vull dir tots nosaltres, els del primer equip, el que lliga, però més tota l'afició que avui ens ha omplert, ens ha animat, ens ha portat amb volandes, doncs encara fa que sigui més content. Fa que encara estiguem més contents per aquest partit.
Ja dèiem dissabte passat que el factor pista en aquest tipus d'enfrontaments no era determinant, tot i que avui ara comentaves amb l'afició a favor, amb un Noia que en tot moment ha sabut patir i ha començat guanyant molt aviat partides avui.
Sí, però ja has vist que hem començat guanyant, després ens han aconseguit empatar i ens hem tingut per avançar-se fins i tot el marcador, però quan ens semblava que potser amb les superioritats que hem tingut amb la directa, que ens podíem fer mal, nosaltres amb alguna contra també ens hem fet mal. Segurament s'ha decidit per detalls, perquè penso que ha sigut un partit molt, molt igualat, encara que hem guanyat de 3, ha sigut un partit molt igualat, on segurament nosaltres avui hem sabut aprofitar més les errades del Reus i hem sabut aprofitar-les menys. Però ens ha tocat patir molt, perquè el Reus quan s'ha posat a dos gols a la segona part, tres vegades ha sigut, i a més ha fet la regata de fer el 6-5, al final no l'han acabat donant, però la bola havia entrat, feia patir, però és normal, és un gran club, un gran equip, i un equip molt treballat que es porta al límit.
No ha fet falta el tercer partit, per la via ràpida a les semis, ara esperar el que faci el Barça demà.
Sí, previsiblement ens tocarà el Barça, la veritat és que el percentatge de possibilitats de classificar-nos per la final és molt baix, però hem de ser realistes. Però és esport, i com que és esport, de vegades passen coses i sorpreses, doncs ens permetrem somiar i treballarem dur per intentar que el Barça pateixi i classificar-se per les finals i tant de bo puguem fer nosaltres. Però sí que a 5 partits, el Barça ho va aconseguir l'any passat, però per mi és bastant utòpic pensar que ens classificarem, però ho hem d'intentar, oi? Som esportistes, hem de competir. I per què no? Doncs fa molts anys que intentem guanyar el Barça, no ho aconseguim, doncs tant de bo sigui aquesta la primera vegada.
Moltes gràcies, Pere, felicitats i a celebrar-ho.
Molt bé, moltes gràcies.
Pere Bàries, content i satisfet per aquest passi a les semifinals dels play-off pel títol de Lliga i anem ja amb el Calafell, que també va assolir dissabte el passi a semis per la via ràpida. Anem a buscar la crònica fins a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs el Club Pati Calafell ha guanyat a la pista del Lleida per 1-4 i s'ha classificat per a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Els homes dirigits per Ferran López han sentenciat per la via ràpida l'eliminatòria de quarts de final i s'enfrontaran al Liceo a les semifinals. El triomf contra els de Terra Ferma ha comptat amb un triplet de Martí Carles i una darrera diana d'Arnau Xaus. La victòria del Calafell al pavelló 11 de setembre s'ha fonamentat en la gran actuació golejadora de Martí Carles. El pitxitxi dels Verds ha avançat el seu equip en el minut 2 i ha repetit protagonisme en el minut 7. Amb 0-2 a l'electrònic, els calafellencs han dominat amb comoditat l'encontre fins al segon temps. El local Folguera, aprofitant una falta directa, anotava un 1-2 que només duraria 4 minuts. Casas aprofitava la desena falta lleidatana per posar un 1-3 que Xaus remataria amb el quart en el minut 43, amb els lleidatans competint amb un home menys. Aquest triomf certifica la classificació del Calafell per a les semifinals del play-off del títol, on ja espera el Deportivo Liceo. Els gallecs també han sentenciat per la via ràpida la seva papereta davant l'Igualada i s'enfrontaran als Verds amb el factor pista a favor dels liceistes. El Ferran López, entrenador del Club Pati Calafell, ens feia aquestes declaracions en acabar el partit.
Bé, molt contents per aquesta fita, un cop més, doncs, penso que històrica per nosaltres, colar-nos en unes semifinals per un play-off pel títol a l'Hockey Lliga, doncs penso que en el nostre cas, doncs, són paraules majors. Crec que ens dona un petit premi d'entrada a la molt bona temporada a nivell competitiva que hem fet. Penso que vam competir molt bé ahir al Lleida. Penso que el rival era complicadíssim i l'escenari també, doncs, pel tipus de pista que és. I al final, doncs, crec que vam fer el que hem fet durant tot l'any, que és competir molt bé, ser molt ambiciosos per moments. Crec que el partit va tenir una primera part clarament nostra, on vam dominar absolutament tot. Sí que és cert que els 10-12 primers minuts de la segona part, doncs el Lleida ens va apretar molt, ens va pujar molt les línies, i penso que aquells 10-12 minuts van ser d'ells, no? Però després vam saber donar-li la volta al partit i tornar a acabar, doncs, el tram final del partit, doncs, amb el control, el marcador i amb el xoc, no? Molt contents per la manera de competir, com et deia, molt contents per poder disputar com a esportistes aquestes semifinals i que com a mínim hi hagin més partits al Joan Ortoll, on penso que hauríem de fer una crida total perquè s'ompli i poder gaudir d'aquest moment. I res més, toca descansar, planificar molt bé la setmana, planificar molt bé com volem plantejar els partits del cap de setmana que ens ve. I bé, recuperar-nos físicament i treballar-nos molt bé, doncs, el plantejament de partit i sobretot creure'ns que tenim possibilitats de continuar endavant.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Escoltàvem les paraules del tècnic del Calafell, Ferran López, després d'aquesta victòria per 1-4 i aquest passi a les semifinals. Els altres dos partits de quarts es van saldar amb victòria del Liceo davant l'Igualada per 1-7 i passi segellat, i triomf també del Barça al Coi per 3-4 i, per tant, bitllet per a les semis. Així les coses, no farà falta el tercer partit en cap dels encreuaments. També sabem ja que serà el Voltregà el que jugarà la temporada vinent la Europe Cup després d'imposar-se en els dos primers partits al Caldes en aquests play-off pel 9è i 10è lloc de la taula. En el cas dels play-out, el Girona aconsegueix salvar la categoria en detriment de l'Arenys, que jugarà la temporada vinent a l'Hockey Lliga Plata, mentre que el Sant Just certifica l'ascens després d'imposar-se al Manlleu. Dit això, anem ja fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera l'Eric Guijarro per arrencar ja plana futbolística. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem amb el futbol. Ja ens acostem al final de la temporada. De fet, aquest cap de setmana finalitzava la Lliga a la quarta catalana. Ja coneixem quins seran els equips que disputin una nova edició de la Copa Ràdio Vilafranca. Però abans de tot això, començarem parlant de la segona catalana, d'aquesta fase d'ascens a primera, que disputa un equip al penedesenc, en aquest cas l'Atlètic Vilafranca, que aquest cap de setmana treia un punt de la seva visita a Cornellà, al camp del Sant Ildefons, empat a un, en un partit. Després escoltarem el tècnic, Parchat Serà, ell feia una lectura una mica més negativista. Considerava que potser l'equip, en lloc de sumar un punt, n'havia perdut dos en aquesta lluita per l'ascens de categoria. Recordem que pugen els tres primers de grup i el millor quart classificat de totes les fases d'ascens. Ara mateix seria l'Atlètic Vilafranca, encara amb opcions, fins i tot, de finalitzar en primera posició quan només queden dues jornades pel final. L'Atlètic, que empatava a un davant el Sant Ildefons, marcava pels locals Sergio Vacas als primers minuts de partit. De fet, al minut 6 ja guanyaven els locals. I al minut 54, Xavi Arjona marcava el gol de l'empat. Sumava d'aquesta manera un punt a l'Atlètic, que segueix, com dèiem, viu en aquesta lluita per l'ascens de categoria. Al final del partit, escoltàvem a protagonistes. Comencem amb l'autor del gol de l'empat de l'Atlètic Vilafranca, Xavi Arjona.
Has fet el gol que ha aconseguit un empat aquí, aquest difícil camp de Sant Ildefons.
Sí.
Un gol de sort o un gol buscat, però bueno, que amb les ocasions que hi havia, potser era aquest que no ens esperàvem que entrés, no?
Sí, sí, bueno, sempre que fem aquesta jugada pues, intento tirar-la tancada perquè vagin als centrals i més o menys que se'n va anar una miqueta i a veure, ja ens va passar a Gavà, tot i que ho van anul·lar, però mira, sempre és tirar-la allà al bulto i mira, he tingut la sort que no ha tingut ningú i el gol era meu, però si hagués rematat algú altre i la marca un altre, pues, igual o millor, vull dir que això està molt bé.
Un bon partit, però un empat, però que el Sant Ildefons ja no us pot agafar.
Sí, sí, la veritat, ara els seguim tenint a 3 punts i important el partit que tenim a casa la setmana que ve, però bueno, un empat que té gust de derrota per la situació del partit, però que segur que agrairem les pròximes setmanes i a seguir treballant.
Un empat, també teniu baixes, jugadors no tan avesats, doncs, a jugar l'equip titular, Eric Roch, un home molt important, això també es té de notar, Cemeli, que ve jugant uns partits molt complerts.
Sí, 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 al final sí que teníem baixes importants, però al final som un equip i el bo que tenim aquest equip és que les baixes es noten al mínim possible i estem treballant tots com un equip, no? Com deia el Parchi, hem de creure en el que diu ell i tot seguir per una mateixa direcció.
Gràcies.
Doncs aquesta mateixa direcció, que serà aconseguir bons resultats en aquestes dues últimes jornades de Lliga, d'aquest play-off d'ascens. De fet, l'equip es veurà les cares amb els Sitges, partit molt decisiu aquest dissabte a 6:15 de la tarda al Municipal de Vilafranca, en aquest derbi intercomarcal en el qual els alpenedesencs buscaran aquesta victòria per intentar finalitzar aquesta jornada, fins i tot podria finalitzar l'Atlètic en primera posició, però això ja és ciència-ficció. Veurem com va aquest partit contra els Sitges. Abans de passar a altres temes, escoltem també el tècnic de l'Atlètic Vilafranca, Parchi Atzerà.
Hem perdut 2 punts o n'hem guanyat un?
No hem perdut 2. Si és com a Sitges creia que ens mereixíem també sumar, aquí també crec que l'equip ha estat molt per sobre del contrari, ha dominat tot el 90% de partit, potser els més de 10 minuts, quart d'hora ens ha costat, hem tardat menys a posar-nos a bé el camp i després hem generat moltes coses, però avui no hem tingut el dia com per aprofitar-les.
Aquests minuts inicials que sempre costa una miqueta de posicionar-se és quan reps el primer gol.
Sí, sí, és el que deia. Sí que és veritat que potser hem tardat una miqueta menys a corregir coses que doncs feien ells, perquè bueno, tenien diverses alternatives i fins que no sabíem vist ben bé què és el que feien, no ho hem corregit i bueno, aquests equips aprofiten això perquè juguen això i després ja nosaltres hem sigut superiors totalment.
Oriol Boada l'ha tinguda perquè per marxar d'aquí a Sant Ildefons amb un 1-4 tranquil·lament.
Bueno, així és com...
Cosa dels golejadors, no?
Sí, clar, hi ha partits que ens ha donat els 3 punts ell amb el segon gol i doncs avui no ha estat encertat. Doncs bueno, l'important és que l'equip està en una dinàmica molt bona, genera ocasions, a l'equip contrari li generen problemes i bueno, doncs és qüestió de continuar treballant i continuar fent el que estem fent. Si així ens no dona, doncs ens haurem de lamentar perquè no n'hi ha hagut prou, però l'equip està treballant molt bé, ho està fent tot molt bé, li falta ajustar petites coses.
Quina pressió del públic cap als col·legiats, eh? Encara no havia sortit la pilota del camp propi, ja li estaven demanant aquí a la banda que la línia que aixequés el banderí que estaven fora de joc, o l'Arjona, o el Boada, no? Molta pressió de la gent
bueno,
que ve aquí, eh?
Aquests camps juguen molt amb això, perquè és un equip que juga bastant directe, segones jugades, amb moltes disputes, i bueno, si l'equip apreta, el públic apreta i els àrbits no tenen una mica de caràcter, doncs van picant coses en contra, que això et va limitant.
La setmana que ve, els Sitges, no sabem com acabarà aquest partit, perquè deu estar a la mitja part o començant la segona part, però un gran partit, per si que els Sitges estigui ja a dalt, matemàticament, o...
Bueno, al final, continuem depenent de nosaltres.
Això és el que anava a dir.
Si nosaltres sumem els dos partits que queden, doncs tindrem més tantes opcions de pujar o directe o com a quart, ja es veurà. Però al final continuem depenent nosaltres, que és el que interessava. Jo vaig dir al principi del play-off que segurament que això es decidiria a l'últim partit i porta aquest camí.
Gràcies, Josep.
A vosaltres.
Doncs dues jornades per davant molt decisives. Repassem molt ràpidament marcadors de la jornada. A banda d'aquest empat de l'Atlètic al camp del Sant Ildefons, empat a 1, Sitges 1, Sporting Gavà 2 i Cubelles 4, Gornal 1. La classificació es queda amb els Sitges encara líder amb 54 punts, segon el Cubelles amb 53, baixa el Gornal a la tercera posició amb 52 punts i quart l'Atlètic Vilafranca amb 51. Cinquè i sisè, Sant Ildefons i Sporting Gavà, tots dos amb 48, màxima igualtat, amb només 6 punts per disputar en aquesta fase d'ascens. Els partits de la propera jornada, dissabte a les 5 de la tarda, Sant Ildefons-Gornal, a 6:15, Atlètic Vilafranca-Sitges i a les 7 de la tarda, Sporting Gavà-Cubelles. I anem ja amb el grup 12 de la tercera catalana. En aquest cas queden 3 jornades per davant. Repassem els marcadors d'aquest cap de setmana. Les Cabanyes 2, Can Cartró 1. El partit entre Espirall i Badia B no es disputava. El Badia es retirava de la competició fa unes quantes setmanes. Per tant, se li donava com a victòria per 3-0 a l'equip vilafranquí de l'Espirall. Anoia 1, Montbui 6, Capellades 6, La Pobla de Claramunt 4, Montserrat Igualada 2, Sitges B 9, Olivella 3, Atlètic Vilanova 0, La Múnia 1, La Granada 0, Vilanova del Camí 1, Riudebitlles 2 i Ribes 5, Torrellenc 0. La classificació es queda amb el Vilanova del Camí líder i campió de Lliga i, per tant, equip que pujarà a segona amb 76 punts. Olivella segona amb 66, els mateixos que el Sitges B, Ribes quart amb 62 i a partir d'aquí ja comença l'aparició d'alguns equips penedesencs. El Riudebitlles, cinquè amb 61, equip que jugarà la Copa. També ho farà l'Espirall, que és setè amb 56, a un punt del Montbui, que és sisè. Capellades, vuitè amb 46. I aquí ja ens trobem a la Granada, en novena posició, amb 45 punts. I el Can Cartró, desè, amb 41. Riudebitlles, Espirall, la Granada i Can Cartró són els equips que ara mateix disputarien la Copa Ràdio Vilafranca. Encara amb opcions de classificar-se la Múnia, virtualment amb 43 punts, ja que se li sumaran els 3 punts del partit que no jugarà contra el Badia B. A l'última jornada, repetim, el Badia B retirat de la competició. Per tant, la Múnia ara mateix que ostentaria una desena posició que li donaria aquest accés a la Copa. A partir d'aquí, Anoia amb 39, Torrellenc 13 amb 38, encara amb opcions de jugar a la Copa, Atlètic Vilanova 14 amb 33 i situació compromesa per les Cabanyes amb 32 punts, ara mateix baixaria a quarta, al igual que Montserrat, Igualada i Pobla de Claramunt, que ja fa jornades que han baixat de categoria. I tanquem el repàs futbolístic amb els marcadors de l'última jornada del grup 10 de quarta catalana. Riudebitlles B 3, Base Vilanova 1, Sant Cugat 0, Canyelles Club de Futbol 2, Puigdalba 1, Hortonenc 1, Molanta 11, Torre de Claramunt B 1, Sant Sadurní 2, Gelida 4, Avinyonet 2, Olivella B 0, Martinenca 3, Monjos 1 i Futbol Club Canyelles 1, Sant Pau 1. Aquí, al Molanta, com ja hem dit en les últimes setmanes, campió de Lliga i nou equip de tercera, líder amb 79 punts, Canyelles Club de Futbol segon amb 72 i quatre equips alpenadesencs que disputaran la Copa Ràdio Vilafranca. Gelida, Hortonenc, Sant Pau i Monjos. I la classificació es tanca amb Sant Cugat, Canyelles Futbol Club, Riudebitlles, Martinenca, Sant Sadurní, Olivella, Puigdalba, Base Vilanova, Avinyonet i Torre de Claramunt.
I acabarem, Eric, si et sembla, com sempre, amb el bàsquet.
Anem amb els marcadors del bàsquet. Última jornada a la primera catalana. Els Monjos guanyaven per 60-63 davant l'Àguiles i tanquen la temporada en setena posició, balanç de 14 victòries i 12 derrotes. Un tram inicial del 2023 complicat per l'equip, que ha acabat salvant la categoria diríem, amb cert escreix i amb setmanes fins i tot d'antelació cap al final de la temporada, però això sí, un tram final de Lliga complicat, que finalment ha acabat de la millor manera possible per l'equip d'Uri Carmona, que continuarà al capdavant de l'equip la temporada vinent. Anem a la segona masculina. Bones notícies, el Gelida guanyava per 66 a 61 al CuBàsquet Sant Cugat i aconseguia d'aquesta manera la permanència a la categoria. Una permanència que, d'altra banda, el Casal ja tenia assegurada des de fa setmanes. Finalment, la Lliga es tanca amb el Casal sisè, amb 11 victòries i 11 derrotes, i el Gelida setè, amb 9 victòries i 13 derrotes. Bones notícies, els dos equips tanquen la temporada salvats. I a la segona femenina, el Xamba tancava també la temporada en l'últim partit, victòria per 53 a 47 davant el Vendrell, en aquest derbi intercomarcal. Les xambistes, que ja tenien assegurada la segona posició, tanquen la Lliga amb 18 victòries i 4 derrotes. Al final d'aquest partit, després d'aquesta victòria, el nostre company Xavi González podia parlar amb la capitana de l'equip, Alba Dan, que va finalitzar el partit com a màxima encistelladora.
No us hi jugàveu res, era el mèrit d'aconseguir una victòria, ja havíeu aconseguit la segona plaça. El Vendrell sí que s'hi jugava més, buscava la tercera plaça. Com has vist el partit? Un partit que sempre ha anat per davant, però no l'heu tancat fins al final, eh?
Bueno, sí que és veritat que els partits contra el Vendrell al final són derbis i sempre són molt complicats. Sí que és veritat que nosaltres, a tema de classificació, no ens jugàvem res perquè vam aconseguir l'ascens fa dues jornades i vam fer la feina. Elles sí que s'hi jugaven, però bueno, al final és un derbi i encara que no ens hi juguem res, totes volem guanyar-lo.
Doncs grandíssima temporada de l'equip xambista que, com explicàvem també fa setmanes enrere, és nou equip de primera catalana. Molt ràpidament, marcadors de bàsquet, de la resta de categories, a la tercera masculina, els Monjos B, que guanyaven per 61 a 89 a la pista del Sant Just, i als campionats territorials de Barcelona, al grup A, el Casal B guanyava per 65 a 64 al Vilabàsquet Viladecans, i al campionat territorial de Barcelona B, el Gelida B guanyava per 78 a 47 al Piera, i el Bàsquet Sant Sadurní 75 a 61 davant el Castelldefels.
Gràcies, Eric, i que tinguis bon dilluns.
Molt bona setmana a tothom.
Ara una breu pausa, quatre anuncis publicitaris i de seguida el butlletí de notícies de les 10.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.